Com s'apaga l'internet de tot un país? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. El govern de l'Iran va imposar fa uns dies una apagada total d'internet que va començar cap a 8:15 del 8 de gener, hora local, deixant uns 85 milions de persones completament desconnectades del món exterior després de protestes ciutadanes que, a més, han deixat milers de morts. Segons la plataforma NetBlocks, que supervisa el trànsit i la censura a internet, el 99% de l'internet de l'Iran va estar sota una apagada total. No només varen tallar l'accés a la web, sinó també les línies telefòniques fixes i mòbils. Avui coneixerem com es du a terme, tècnicament, una apagada com aquesta. En parlarem amb Andreu Pere Isern, enginyer tècnic de telecomunicacions, especialitzat en telemàtica per la Universitat de les Illes Balears i, a més, professor titular laboral al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la mateixa universitat. També parlarem avui amb el doctor Antoni Bausà sobre un estudi del grup de sistemes supramoleculars i de nanocaptura, supranano, de la Universitat de les Illes Balears, un descobriment sobre la vitamina B12 que podria ser essencial per al disseny de fàrmacs o de nous materials. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
I com cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un suposat nou protocol mundial per al tractament del càncer basat en antiparasitaris, com la ivermectina, el mebendazol i el fenbendazol.
¿Cómo se usa la ivermectina? Me lo preguntaron más de 2.000 personas en el último video de este tema. Hoy te lo respondo. Pero antes hay algo que saber si necesitas sanar verdaderamente. La ivermectina es mucho más que un antiparasitario. Produce apoptosis, que es muerte celular programada. Ayuda a eliminar células cancerosas. Y si crees que no hay estudio, te quedaste en la época de las cavernas, porque hay cientos de respaldos científicos. En uno de estos estudios se demostró cómo la ivermectina suprime el crecimiento de las células LUAT, activa la autofagia, inhibe la proteína PAC1 y reduce tumores en general. No es un cuento, es ciencia. Lo importante no solo es saber que funciona, sino sobre todo cómo usarla. Es entender cómo usarla bien desde la conciencia. No esperes a que sea tarde. Tú puedes tomar el control de toda tu salud. Si quieres saber cómo usar esta verdadera medicina, he preparado un enlace especial para ti, porque si no, por aquí me censuran, ya lo sabes. Y si de verdad quieres aprender, únete a mi comunidad privada en donde te enseñaré cómo usar esta y otras medicinas. Llevo más de 17 años usándola con excelentes resultados.
Redueix tumors la ivermectina, ens aclareix conceptes el doctor José Reyes Moreno, cap de la secció de l'aparell digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears.
Soy José Reyes Moreno, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de las Islas Baleares. En relación a mensajes que han aparecido en redes sociales sobre el potencial uso de la ivermectina para tratamiento antitumoral, es simplemente constatar el hecho de que es una información completamente falsa. No hay ningún tipo de indicación en la cual este fármaco se pueda utilizar con esta finalidad. Tiene otras indicaciones terapéuticas que no tienen nada que ver con el tratamiento del cáncer. Y aquí el mensaje a transmitir es, digamos así, un mensaje muy claro. Uno, máxima confianza en todos los tratamientos que se aplican desde el ámbito hospitalario a los pacientes en tratamiento con cáncer. Son todos tratamientos ampliamente contrastados y basados en la experiencia clínica y en la investigación y en las guías clínicas internacionales. En segundo lugar, hay que mandar un mensaje de absoluta condena, rechazo a todos estos mensajes de desinformación que llegan desde áreas pseudocientíficas y de falsos divulgadores que lo único que hacen es confundir a los pacientes, confundir a las familias, generar falsas esperanzas. Son personas absolutamente deleznables, con unas finalidades absolutamente míseras y que, por lo tanto, no deben tener ningún tipo de cabida en la divulgación que realizamos en el día a día. Todos los pacientes deben tener máxima confianza en los tratamientos que se aplican, están basados en la evidencia científica y, por lo tanto, desmentir absolutamente este mensaje, no sé cómo definirlo, mensaje rumor, porque no tiene ningún tipo de justificación ni ningún tipo de base científica. Un abrazo a todos.
Ja ho sabeu, idò, actualment no hi ha cap evidència científica que sostengui que aquests antiparasitaris, com la ivermectina, aquests tres medicaments que anomenàvem, siguin eficaços com a tractament per a cap tipus de càncer. De fet, encara que la ivermectina i el mebendazol sí que s'utilitzen en humans per tractar infeccions causades per alguns paràsits, el fenbendazol és un medicament d'ús veterinari i l'ús del qual en humans no està aprovat a la Unió Europea. I ens atam la nostra secció setmanal abans d'entrar en matèria del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de la plataforma més visitada del món.
Està ben clar que ara mateix la relació amb la televisió o el nostre entreteniment principal a casa ha canviat moltíssim els darrers anys amb totes les plataformes de streaming, amb poder tenir videoclubs a casa o tenir pel·lis o tenir tots els programes que volem, inclús les companyies telefòniques que ens donen milers de canals per veure, i a vegades es torna un problema perquè no sabem exactament què podem mirar o tirant moltíssimes hores mirant tràilers o descobrint coses noves i en el final no miram res. Però sabeu quina és la plataforma de streaming més visitada i més vista cada dia del món? Pues sí, és YouTube. El YouTube s'ha convertit en la plataforma de vídeos, pel·lícules, vídeos en directe, tot el que és història del comportament de les persones els darrers 20 anys, s'ha convertit en la plataforma més visitada, amb un màxim de 2.000 milions d'usuaris cada dia. Aquesta plataforma se va fundar l'any 2005. Varen ser tres ex-empleats o ex-treballadors de la companyia PayPal, aquesta companyia per fer compres, per moure dobbers i tal, que tenien una necessitat de compartir uns vídeos per internet i no trobaven la manera. Aquests tres treballadors varen fer feina sobretot per resoldre aquest problema amb l'algoritme, i el dia 14 de febrer del 2005 varen registrar el domini de youtube.com perquè havien descobert la manera de que això de compartir un vídeo i que se pugui veure ben ràpid sea fàcil. A un inici, aquesta pàgina estava destinada a cites, a vídeo de cites. No sé si en recordeu, però en els anys 90 havia molta... Bé, jo ho he vist a les pel·lis, a Espanya no l'havia vist, però sí que havia vist aquesta cosa de veure vídeos de VHS, de persones que se presentaven per tenir una cita i una altra es podia veure, tal. Pues YouTube estava destinat a això, a ser un Tinder del principi del 2000.
I sabeu quin va ser el primer vídeo que es va penjar a YouTube? En Pato ens conta això i més coses sobre com ha evolucionat la plataforma.
I el primer vídeo de tots va ser Me at the Zoo, que és un tio que es deia, o que es diu Jawed Karim, que està al zoo de San Diego i ensenya una visita de 8 segons, perquè abans els vídeos també eren molt, molt curtets per lo que pesaven de megas i lo que pesaven de la pujada a internet. Així que aquest primer vídeo era aquest home a un zoo i se va ser història amb això. Després sí que el primer vídeo viral va ser un d'en Ronaldinho, el jugador de futbol, que era un anunci de Nike que va arribar a 1 milió de reproduccions. I aquest vídeo, lo curiós, i que això sí que me crida molt l'atenció, que és que la plataforma estava destinada a un ús com molt de casa, no? De que era tot molt primitiu, la gent se gravava, tota l'estètica era com... no estava treballada com a dia d'avui, no havia una postproducció de tot, i aquest vídeo de Ronaldinho jugant a futbol, que era un anunci de Nike, pues, diuen que varen posar efectes especials, així que ja se va començar a emplear la plataforma amb, diguem, mentides o manipulació de vídeos perquè la gent pugui veure un contingut i que sigui viral o atractiu i que cridi l'atenció i sobretot que se pugui consumir aquesta marca, no? Així que després, l'any 2006, Google va adquirir la plataforma i això que Google ja tenia un contenidor de vídeos que era Google Videos, però sí que va adquirir la plataforma perquè tenia molt més d'èxit i hi havia molt més usuaris empleant-la, així que Google va adquirir la plataforma per lo que pensaven en un principi pagarien 15 milions de dòlars per comprar tot el que implicava tenir YouTube, però en el final varen ser 1.650 milions de dòlars, així que s'havien quedat un poquet curts amb aquesta decisió de Zobbes. Després va continuar creixent fins l'any 2010, que varen començar a posar el like o dislike perquè la gent valori els vídeos i tal, i després sí que varen començar a l'any 2011 fins al 2021, que ja sí que era una plataforma molt empleada per tots els usuaris, varen començar a posar ja vídeos que se puguin pujar a 4K o 8K i inclús que se poden fer tours virtuals de 360 graus interactuant amb el vídeo, no? Així que ara mateix ha complit pues, uns 20 i poquets anys. Ja tenim moltíssims de canals, moltíssima de gent fent dobbers amb aquestes monetitzacions que varen créixer els darrers anys amb canvis de drets d'autor i tal. Així que si pensau en fer una pel·lícula o fer una sèrie o el que sigui, o posar un vídeo personal, si voleu que sigui molt, que estigui molt, molt vist per la gent, l'opció està clara, és YouTube.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és informació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Codi Beta. Anna de la Salut. Era 28 de desembre quan varen esclatar les protestes a la capital de l'Iran per part de la ciutadania, desencadenades per descontentament per qüestions econòmiques i socials de la població. Des d'aquesta data s'han estès aquestes protestes a tot el país i aquelles persones que protesten reclamen la caiguda del sistema de la República Islàmica. L'Iran va imposar fa uns dies a més una apagada total d'internet que va començar cap a 8:15 del 8 de gener, hora local, deixant uns 85 milions de persones completament desconnectades del món exterior. Segons la plataforma NetBlocks, que supervisa el trànsit i la censura a internet, l'endemà al matí el 99% de l'internet de l'Iran estava sota una apagada total. No només es va tallar l'accés a la web, sinó que, a més, també es varen desconnectar les línies telefòniques fixes i mòbils. Així mateix, el govern iranià també va fer un esforç a gran escala per bloquejar senyals GPS i interrompre l'accés, per exemple, a Starlink, aquella constel·lació famosa de satèl·lits d'Elon Musk que ofereix internet des de l'espai. Segons la investigadora del Laboratori sobre Seguretat d'Amnistia Internacional, Rebecca White, amb aquest escenari es vulneren els drets socials, un dret social bàsic, l'accés a internet, indispensable en moments de protesta. D'aquesta manera s'impedeix que es documentin les violacions de drets humans, com els homicidis il·lícits en mans de les forces de seguretat, i es perpetua la impunitat per aquests crims per part de l'Estat. I parlam de l'Iran, però hi ha d'altres països que també han utilitzat aquest recurs en moments de protesta. Per saber com un país aconsegueix aturar l'internet i les comunicacions a tota la seva ciutadania, avui parlam amb Andreu Pere Isern.
Enginyer tècnic de telecomunicacions especialitat telemàtica per la Universitat de les Illes Balears, enginyer de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en tecnologies de la informació i les comunicacions per la Universitat de les Illes Balears i doctor en informàtica per la mateixa universitat. Actualment és professor titular laboral al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
Benvingut a Codi Beta, Andreu Pere.
Hola, bon dia.
Explica'ns una miqueta, han fet una miqueta d'antecedents, però com s'executa una desconnexió com la que hem vist els darrers dies a l'Iran?
Bé, una desconnexió de qualsevol país se pot executar de diverses formes. Bàsicament, podríem explicar les formes tècniques que permeten un país poder fer una desconnexió d'aquestes característiques. Uh-huh. Per fer això, segurament cal fer un petit incís en com funciona internet en global.
Sí.
Internet en global està basat en una sèrie de protocols que tots els dispositius d'internet entenen i són capaços de processar. A partir d'aquest desplegament mundial, aquests protocols interpreten quines són les rutes que han de travessar les dades i la informació que nosaltres generam o que nosaltres rebem des de pàgines web, des de serveis de descàrrega, en fi, des de qualsevol servei que puguem imaginar a internet. Uh-huh. A partir d'aquests protocols existeixen adreces d'origen i adreces de destí que vendrien a ser d'on parteix aquesta informació i fins a on arriba aquesta informació. Llavors, utilitzant aquests protocols de forma, diguem, correcta, és com funciona internet i com ens poden comunicar. Però, clar, aquests protocols, a la seva pròpia configuració, també se poden utilitzar per aplicar tècniques que impedeixin la pròpia connexió de dades i la pròpia transmissió de dades. Com per exemple, una tècnica que se pot utilitzar és enrutament nul, que és bàsicament la tècnica que ha utilitzat Iran en aquests dies per bloquejar completament internet. Uh-huh. Que bàsicament és, en lloc de fer que aquesta informació que flueix arribi a un destí, que és el destí propi d'aquesta informació, arriba a un cul de sac, arriba a un pou. I aquesta informació, a l'arribar en aquest pou, desapareix. De manera que tota aquesta informació que es genera dins d'aquest país o que ha d'arribar en aquest país com a resposta, no arriba enlloc, arriba a un punt que desapareix. Hi ha altres tècniques també tecnològiques. Internet també es basa en un protocol que s'anomena DNS, que és resolució de noms. Quan nosaltres posam una adreça d'internet en el navegador, hi ha tota una infraestructura que resol aquest nom i el transforma en una adreça que pot entendre aquest protocol IP que he parlat abans. I aquests servidors també se poden manipular, de manera que aquesta traducció no és correcta i fa enllaçar els usuaris a unes altres webs que no són les webs allà on volia arribar inicialment. O, per exemple, també inspeccionar profundament aquest tràfic d'internet i eliminar tot aquell tràfic que correspongui a uns patrons, que continguin unes paraules, que vagin dirigits a un lloc o que provenguin d'un altre lloc. No, és una qüestió tecnològica, però que, evidentment, depèn completament de lleis, de falta de llibertats, de drets, de control, que poden exercir, segons quins països, si aquests països, com l'Iran, s'identifiquen com a fals de drets i de llibertats fonamentals.
Me sorgeixen dos dubtes d'això que ens has contat. Un, ara deies, si hi ha missatges que continguin certes paraules, o sigui, són capaços d'analitzar contingut d'aquests missatges, d'aquestes adreces d'origen, i filtrar perquè no arribin en aquestes adreces de destí, missatges concrets?
Sí, és possible. Moltes vegades missatges explícitament concrets, com que aquesta informació pot anar xifrada, no se pot saber exactament quin és aquell contingut que conté aquell missatge o aquell flux de dades. Però sí que se poden identificar patrons, i sobretot sí que se poden identificar quins són aquests destins o aquests orígens d'informació a través de la identificació d'aquestes adreces del protocol d'internet. A partir d'aquí se poden aplicar filtratges molt sofisticats de manera que algun tràfic se pot filtrar completament i fer-lo desaparèixer, altre tràfic se pot, fer perdre part d'aquesta informació perquè aquesta comunicació no sigui satisfactòria, i al final un usuari veuria com si fossin microtalls, que la connexió no va correctament, que va molt lenta, i que desapareixen informació i que no li arriba la informació que ell desitja.
I d'altra banda, també has dit aquests missatges que desapareixen, que cauen en un cul de sac, de qualque manera. Quan se torna a encendre tot, quan l'internet torna, aquests missatges ja no s'envien, queden desapareguts. Ara, Xerda, m'imagino un WhatsApp per dir qualque cosa, però això s'arriba a poder tornar a enviar?
No. Hem de pensar que aquesta informació del món d'internet se distribueix o arriba en els seus destins d'una manera que, si no ha arribat, no se pot emmagatzemar. Precisament aquesta és la intenció d'aquest null routing o d'aquest enrutament null que hem parlat, d'aquest cul de sac, que és precisament que tot aquest flux de dades arriben a una interfície d'aquests dispositius d'internet, i aquesta interfície no té res més per darrere. I simplement aquesta informació desapareix. Ja no és possible tornar-la a recuperar.
Hem llegit també, Andreu Pere, que a l'Iran la infraestructura està centralitzada. Què vol dir això?
Bàsicament, és a dir, primer podem també parlar una mica de centralització o descentralització d'internet. Moltes de vegades ens imaginam que internet està extremadament descentralitzada, i en part és veritat, però no és del tot cert, perquè internet depèn de una sèrie de milers de punts de presència allà on els operadors de telecomunicacions intercanvien aquests fluxos de dades per tal de que aquesta informació arribi a destí i després també arribi en els usuaris. No són tants aquests punts d'interconnexió. I a més, també hi ha pocs operadors, si ho comparam amb els milions i milions d'usuaris que utilitzem internet diàriament. Per tant, sí que és veritat que internet està centralitzada, descentralitzada, si ho miram globalment, però no tant com ho puguem imaginar. Des del punt de vista d'un país, com per exemple en aquest context d'Iran, Iran ha fet grans esforços en aquests darrers anys, 10, 15 anys, per poder tenir un control més sofisticat damunt de la xarxa que discorre dins del propi Iran, que és allà on un govern pot controlar aquestes comunicacions. I aquests esforços han anat lligats a que centralitzar aquesta xarxa, de manera que, bàsicament, controla, govern d'Iran pot controlar de quina manera els operadors que operen dins del país governen aquesta informació. De manera que, clar, en el moment que internet se converteix en una xarxa tancada, que és el que està passant de dins d'Iran, aquesta xarxa tancada, clar, si li lleves aquesta sortida de cap en el món, que és relativament senzilla fer-ho tècnicament, i més amb una xarxa d'aquestes característiques d'Iran, és molt senzill tallar aquesta connectivitat de cap a la resta del món. Per tant, és una mica, no tant part tecnològica, sinó quin és el marc legal que hi ha dins d'aquell país, quin és el nivell de control, quin és el nivell de llibertat o de falta de llibertats, que faci que aquell país pugui passar a controlar aquella infraestructura.
I existeixen altres models organitzatius, o sigui, més que existeixin, perquè ens parlaves d'aquesta descentralització de l'internet, s'utilitzen habitualment altres models organitzatius? Està més estès aquest model també que utilitza d'infraestructura centralitzada que utilitza l'Iran?
D'infraestructura centralitzada similar a Iran en podríem nombrar d'altres països també. Segurament tots ens vendrà en el cap Xina, que també és famosa per la seva, diguem, el seu control damunt de les comunicacions. Xina no funciona de la mateixa manera que ha funcionat ara Iran, funciona amb altres tècniques encara més sofisticades i sobretot de filtratge i de detecció de patrons d'aquests fluxos de dades, però Xina procura no tallar accés a internet. El que fa és filtrar i impedir que entri i surti informació que no li interessa que entri i surti. Però també han passat altres events al llarg dels anys, com per exemple a Índia, com per exemple en protestes a Myanmar fa uns 5 o 10 anys, no recordo exactament, que també se va bloquejar internet. Per tant, al final, internet és absolutament global, però internet és una xarxa de xarxes. Per tant, internet interconnecta xarxes. I aquestes xarxes poden ser de proveïdors privats, poden ser de proveïdors públics, poden ser controlats o no controlats per governs. I dins de tota aquesta heterogeneïtat, clar, hi ha infraestructures que són més centralitzades i altres infraestructures que són més descentralitzades, perquè també generen més tràfic, tenen un marc legal també molt més, diguem, permissiu, etc. Per tant, model d'internet és descentralitzat. Una altra cosa és el que està succeint actualment, que poques tecnològiques controlen un gran percentatge del tràfic que entra i surt d'internet.
També s'ha mencionat, i ho dèiem també a la introducció, aquest Starlink, aquests satèl·lits d'Elon Musk. Abans de res també podem explicar com funciona aquest sistema de satèl·lits, com ho fa per fer les connexions pertinents, i també per saber com és que l'Iran ha pogut impedir que la gent s'hi connecti, perquè això sí que abans no ho havien pogut fer i aquesta vegada ho han pogut fer en altres vegades anteriors.
Sí, mira, podem començar per explicar una mica com funciona Starlink en concret, però també qualsevol infraestructura que sigui satelital de comunicacions. En concret, Starlink té mils i mils de satèl·lics que estan orbitant al llarg de la Terra amb una òrbita baixa. Això significa que aquests satèl·lits tenen moviment al llarg de totes les òrbites i, bàsicament, cobreix gran part del món aquestes òrbites. Per tant, nosaltres, quan estem a Terra, si miràssim un mapa d'allà on hi ha aquests satèl·lits, veuríem que ens van passant satèl·lits per damunt el cap. Llavors, si nosaltres connectam o tenim una connexió a través de Starlink, aquesta antena que tenim nosaltres a casa es connecta en aquesta xarxa de satèl·lits i es connecta en el satèl·lit que està més pròxim i que en aquell moment passa per damunt de la nostra vertical. Llavors, aquest tràfic que se genera o que ens arriba a través d'aquesta antena passa per aquesta malla de mils de satèl·lits i en un moment determinat aquest flux de dades acaba una altra vegada a terra en els punts de presència de l'empresa Starlink, que és allà on o bé surt tràfic de cap a la xarxa satelital o bé el tràfic baixa des de la xarxa satelital fins una altra vegada perquè se distribueix aquí per altres xarxes. Clar, una xarxa satelital no és tan fàcil de tirar a baix, perquè si pensam en una xarxa cablada, podríem pensar que directament desconnectant, tallant un cable, ja podríem tenir una desconnexió parcial o total, però tindríem una desconnexió. En satèl·lit és més complicat en aquest cas, perquè, clar, no hi ha un cable per tallar. Però també hi ha altres tècniques tecnològiques que també poden impedir o, al manco, reduir la qualitat de les comunicacions que van o venen des d'aquesta xarxa satelital. I és precisament el que ha intentat fer Iran i que ho ha aconseguit en gran part, que és bàsicament introduir interferències. Què significa? Aquestes antenes de telecomunicacions que té Starlink a cada una de les persones que tenen connexió a través d'aquesta empresa generen tràfic inalàmbric. Llavors, això són ones electromagnètiques que van a parar en el satèl·lit. Si algú és capaç d'introduir ones electromagnètiques dins aquesta mateixa banda de freqüències, esdevé que tenim interferències. De manera que, clar, si tenim interferències, aquell tràfic no arriba correctament a la xarxa satelital i, per tant, no arriba correctament en el punt allà on hauria d'arribar i, per tant, tenim una desconnexió. Però no només introduint interferències, sinó també detectant patrons de comunicacions electromagnètiques. Per què? Perquè Starlink se sap quines freqüències inalàmbriques utilitza i, per tant, és relativament senzill també poder detectar si en un lloc geogràfic succeeixen aquestes comunicacions damunt d'aquestes bandes freqüencials. Llavors, que un govern com Iran podria detectar a on hi ha connexions d'aquest tipus i, hipotèticament, i com ha passat, intentar desconnectar-les per mitjà de la força, de requisar, de prohibir, d'amedrentar, perquè aquestes comunicacions no esdevinguin, no passin, no se desconnectin completament.
Uh-huh. I, clar, la ciutadania, quines opcions té ara per ara per intentar votar-se aquest bloqueig de l'accés a internet? Sé que en anteriors vegades se parlava de les VPNs, crec que aquesta vegada no ha funcionat massa bé. Quines opcions tenim? I també, jo he dit VPNs, però segurament hi ha gent que ens escolta que no sap el que és, explicar una miqueta aquests sistemes.
Sí, una VPN és una xarxa privada virtual. És a dir, és una xarxa que se construeix damunt d'una xarxa física. De manera que aquesta xarxa privada el que fa és connectar directament l'usuari amb un servidor, sense que cap dels dispositius d'internet que hi ha entre, en el camí aquest entre usuari i servidor puguin saber què és el que hi ha allà de dins, quina informació flueix de dins d'aquella comunicació. Clar, aquesta és una eina tecnològica que és molt útil per intentar evitar o mitigar aquests filtrats que han comentat abans, com també han succeït a Xina i altres països. Per què? Perquè la connexió que hi ha per baix segueix activa. Però el que ha passat a Iran és bàsicament que totes les dades han anat a parar a un pou, uh-huh, a través del null routing que han comentat abans. Clar, si pensam que el null routing el que fa és indiscriminadament traspassar aquests fluxos de dades de cap a un cul de sac, és igual que un usuari utilitzi una VPN o no. Tot aquest tràfic anirà a parar en aquest pou negre sense discriminar què és el que hi ha dins d'aquest flux i si està protegit o no està protegit per una VPN. Arribarà en aquest pou negre i desapareixerà. Què és el que està passant? Per tant, quan tenim una desconnexió tan, diguem, crítica, tan global, tan important com aquesta d'Iran, utilitzant aquesta tècnica, és impossible que dades, fluxes, informació pugui entrar o sortir d'aquella xarxa d'Iran.
Mm-hmm. Llavors, contra aquest null routing, contra aquest enrutament nul, no hi ha recursos, no hi ha res a fer?
No, des d'aquest punt de vista, allà on se genera o allà on ha d'arribar aquest tràfic d'internet, que és a les cases de les persones d'Iran, amb aquesta tècnica de null routing, aquesta informació, aquests fluxos de dades, desapareixen. Per tant, és impossible. Els usuaris i altres agents externs en aquesta xarxa d'Iran no hi tenen absolutament cap control. El control el té el govern d'Iran. I el govern d'Iran decideix, a un moment determinat, talla. I tota aquesta informació va a destrucció. A un moment determinat obrirà, i probablement obrirà, o ja ha obert, parcialment, però amb filtratge, de manera que alguna informació, algunes dades, alguns fluxos, sí que pot ser que surtin o entrin i altres no. Però sempre que hi hagi una desconnexió d'aquest tipus, amb enrutament nul, no s'hi pot fer res des del punt de vista d'usuaris i del punt de vista extern.
Mm-hmm. Hem parlat d'altres països, partint de l'Iran, però també has mencionat la Xina, Myanmar també ha utilitzat aquest tipus d'estratègies, entre d'altres països. Poden dir de qualsevol manera, i ja per concloure, que internet s'ha convertit en una eina de poda que se pot comparar ja a l'energia o a les comunicacions tradicionals?
Totalment, i jo diria més, no és que se pugui comparar, és que, vaja, el meu punt de vista és encara més important, perquè encara que vagi segregat d'internet pública, tots els registres de dades, tots els fluxos de dades d'altres infraestructures, com per exemple aigua, energia, transport, pensem que acaben siguent transportades damunt d'internet, damunt de xarxa. Per tant, internet s'ha convertit en una infraestructura totalment crítica, en el mateix nivell o, diria, i tot a un nivell més elevat que qualsevol infraestructura d'aigua, energia, transport, telecomunicacions, diguem, tradicionals, de telèfon. Pensem que va passar fa un parell de mesos, allà a octubre, a final d'octubre, que hi va haver un problema a Amazon i gran part d'internet va caure. No vàrem tenir ocasió de poder executar pagaments per targeta. Molts diaris, televisions varen caure, comunicacions varen ser inexistents, serveis públics també se varen veure afectats, transport, tren, etc. No funcionava telèfon tampoc, perquè al final telèfon, noves tecnologies de telèfon també funcionen damunt d'internet i damunt dels protocols d'internet. Per tant, internet, comunicacions de nova generació s'han convertit en un element de seguretat nacional i d'infraestructura estratègica. Mm. Per tant, se poden identificar internet com una eina de poder i que és molt sensible políticament. I per això veiem que el primer que fan països autoritaris que és controlar aquestes comunicacions i fins i tot tallar-les, com el que ha passat a Iran. Per tant, és una infraestructura crítica molt, molt, molt important i en el mateix nivell, o un poc més, diria jo, que altres infraestructures crítiques que nosaltres identificam, evidentment, com a molt importants.
Andreu Pere Isern, enginyer tècnic de telecomunicacions, especialitzat en telemàtica i professor al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Adeu. Codi Beta.
Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a TV3 Ràdio. Xarxa experta.
L'equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha proposat per primera vegada un nou tipus d'interacció anomenada no covalent per al cobalt. El cobalt és l'element central de la vitamina B12, que de fet també es coneix com amb el nom de cobalamina, que és una molècula clau per a processos bioquímics essencials del metabolisme dels éssers vius. Aquesta primera evidència pot obrir la porta a noves investigacions sobre la vitamina B12 en l'àmbit bioquímic i en el camp de la química supramolecular, i també fa possibles futures investigacions sobre noves interaccions no covalents que poden ser essencials per al disseny, per exemple, de fàrmacs o de nous materials. L'estudi del grup consolidat de sistemes supramoleculars i de nanocaptura Supranano de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment a la prestigiosa revista científica Journal of the American Chemical Society i ha estat seleccionat com a tema de la portada principal del darrer volum d'aquesta publicació. I per parlar-ne, avui ens atén un dels membres d'aquest grup de sistemes supramoleculars i de nanocaptura, Toni Bausà. Benvingut a Codi Beta.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. La vitamina B12. Moltes persones n'han sentit a parlar, evidentment, però a vosaltres l'heu investigada molt darrerament. Expliqueu-nos una miqueta per què és necessària aquesta vitamina i on la trobam de manera natural.
Bé, com tu bé has dit, bé, la vitamina B12 és un compost químic, biològic, no?, que és essencial per al metabolisme dels éssers vius. I, bueno, aquesta juga un paper molt clau en diverses àrees de la nostra salut, val? Per exemple, com és el manteniment del nostre sistema nerviós, també intervé en reaccions de síntesi del nostre material genètic, del nostre ADN, o inclús a l'hora d'extreure energia dels aliments que nosaltres prenem normalment. Val? Mm. Llavors, és, clar, el que me comentaves, la segona part, on la trobem de manera natural, nosaltres, per nosaltres mateixos no som capaços de sintetitzar aquest complex biològic, aquesta vitamina B12, i per tant nosaltres normalment l'obtenim de fonts d'aliment. No? La vitamina B12 se troba de manera natural en quasi qualsevol tipus d'aliment que nosaltres ingerim, per exemple, carn, peix o inclús productes lactis.
I per situar-nos també una miqueta, un dèficit d'aquesta vitamina que podria suposar a éssers humans, evidentment.
Clar, normalment, bueno, efectes així sobre la nostra salut, pues, per exemple, dèficits d'aquest compost estan relacionats, per exemple, amb una sensació general de cansanci o de molta debilitat al nostre cos, anèmia, per exemple, ja que, clar, aquesta vitamina també intervé en la producció de glòbuls vermells, per tant, una deficiència en ella, pues, provoca anèmia, i fins i tot trastorns neurològics, com, per exemple, la depressió.
I ara, segon aclariment, parlant una miqueta del nom, perquè aquesta vitamina es coneix popularment com a B12, però també rep el nom de cobalamina, que és un element que surt en el títol, diguéssim, del vostre estudi. Aquí apareix el cobalt, que està al centre d'aquesta vitamina, no? Explica'ns quin paper hi té el cobalt aquí.
Sí, en línies generals, el cobalt, que és un àtom metàl·lic, que és el metall que té aquesta vitamina i, com tu dius, tu està en el centre de lo que és aquest complex. Bàsicament és el centre neuràlgic a nivell de funcionalitat química d'aquesta vitamina. Vale? Aquest compost, sense cobalt, bàsicament no podria dur a terme les reaccions químiques a les quals participa.
Vale?
Per tant, la presència del cobalt és essencial i d'aquí que rebia aquest nom també de cobalamina.
I vosaltres parleu d'una primera evidència d'interacció no covalent o supramolecular. Això què vol dir? Què és una interacció no covalent?
Bé, aquí, abans de xerrar d'interacció no covalent, el millor xerrar d'una interacció covalent, que és el que és, no? Així per veure un poc i veure les diferències. Bàsicament, a grosso modo, una interacció covalent entre dues molècules, per exemple, o dos àtoms, seria una interacció forta i que normalment és irreversible. Vale? Una interacció no covalent seria més feble que una interacció covalent i, a més, la particularitat que tenen és que són reversibles. És a dir, així com es formen, se poden desfer, perquè m'entenguis. Això és un poc lo de reversible o irreversible. Nosaltres podem formar una interacció no covalent, però també la podríem desfer o substituir per una altra, no? Llavors, clar, això és un poc el concepte. Per exemple, un exemple així bastant clar és en el nostre ADN, que està format per una doble hèlix, que això la majoria, no?, que de gent més o menys li sona. Clar, aquesta doble hèlix se forma per la unió no covalent de dues cadenes de nucleòtids, no?, d'ADN. Llavors, això seria un exemple d'una interacció no covalent a una molècula essencial per la vida com és l'ADN.
I en aquest estudi en concret, parlant de la cobalamina, per què són importants aquest tipus d'interaccions? Com canvia aquesta la perspectiva de fer feina amb aquest tipus de molècula?
Clar, si l'estudi d'aquestes interaccions tan particulars com són les no covalents, clar, són molt importants, quasi diríem, en qualsevol sistema biològic, no només en la cobalamina. Però en el cas de la cobalamina, el que possibiliten és que la molècula que ha de reaccionar químicament amb el cobalt, vale, se pugui, diguéssim, pugui de qualque manera interaccionar amb ell i quedar-se, pues, apropat per poder fer la reacció química que ha de fer. És a dir, aquestes interaccions moltes vegades regulen que un substrat d'una proteïna pugui col·locar-se on s'ha de col·locar per poder-li fer la reacció química que sigui, no? Així com també quan se produeix una reacció a un enzim, una proteïna, el producte d'aquesta reacció pugui sortir perquè pugui seguir funcionant l'enzim correctament, diguéssim, no? Llavors, en el nostre cas, s'interacció no covalent entre un aminoàcid del centre actiu o un substrat és important perquè ens ajuda a saber més com se posicionen certes molècules de vora la vitamina B12.
I podria això... Clar, la vitamina B12, ho dèiem al principi, és essencial per a la formació de glòbuls vermells, per metabolitzar certs aminoàcids, ens parlaves del manteniment del sistema nerviós, extreure energia de tot allò que consumim. Aquest tipus d'interaccions podrien afectar la forma en què entenem o tractam certes malalties?
Home, al final nosaltres treballem a un nivell molt, 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 molt com a químics, no? Molt, molt microscòpic, no? Quasi, quasi, per no dir atomístic, a nivell atòmic, però el que sí que és cert és que petits canvis a nivell molecular al final poden tenir, com diguéssim, conseqüències a major escala, no? Llavors es xerraven de la deficiència en vitamina B12 que provoca aquestes conseqüències com anèmia i altres trastorns que hem comentat abans. També el fet de que si no funciona correctament a nivell químic la vitamina B12, pues, efectivament també podria donar-se aquestes altres conseqüències més a gran nivell i per tant podria afectar el que dius tu de com entenem i com tractem certes malalties.
Teniu algun exemple d'alguna malaltia o de moment no ho heu pensat?
De moment, no, en concret, no. Nosaltres hem fet el que hem fet nosaltres és un estudi molt general, no ens hem ficat de qualque manera... hauria de fer de qualque manera molts més estudis, diguéssim, però, bueno, que la informació que nosaltres tenim pues, seria un primer pas. Vale? Nosaltres el que volíem saber era algo més a nivell general, però després sí que se podria un focalitzar en una certa proteïna que està associada a la vitamina B12 i que podria estar relacionada amb qualque malaltia d'interès.
Una primera passa, aquest descobriment també llegíem a la nota de premsa que es va enviar, que pot tenir implicacions en el disseny de fàrmacs o nous materials. Això és així, no?
Clar, nosaltres, jo, diguéssim, si jo tingués que triar entre aquests dos camps, diguéssim que jo triaria primer el disseny de fàrmacs, val? Per què? Bueno, primer perquè és algo més, molt més biològic, molt més relacionat amb el que nosaltres hem fet, ja que si tu coneixes millor com funciona un cert compost, sigui la vitamina B12 o qualsevol altre compost, pues, si vols dissenyar després un inhibidor o un fàrmac, en aquest cas, per bloquejar qualcuna proteïna d'interès, pues, és una informació bastant útil, perquè al final també tot el que és la part farmacològica se basa en interaccions covalents i no covalents, sobretot. Vull dir, hi ha una part química molt forta en el disseny de fàrmacs. Disseny de nous materials? Bueno, podria ser una porta, però també la veig bastant més a futur. Val?
Explica'ns també una miqueta com ha estat el procés, quines eines o models heu utilitzat per descobrir, per fer feina amb aquestes interaccions no covalents, perquè si no anem malament heu fet una anàlisi de diverses estructures, més de 100. Com ha estat aquest procés de selecció i d'anàlisi d'aquestes estructures moleculars?
Sí. Bé, el primer de tot és que nosaltres hem fet una cerca, diguéssim, a una base de dades que se coneix com el Protein Data Bank. Bàsicament, el que és una base de dades enorme d'estructures de tant de proteïnes com d'àcids nucleics i altres biomolècules. No? Llavors, aquesta informació és pública, qualsevol persona hi pot accedir. Nosaltres el que hem fet és, diguéssim, davallar-nos per analitzar totes aquelles estructures d'aquesta base de dades que contenien una proteïna i la vitamina B12, no? Llavors, això eren aquestes 111 estructures que tu vas comentar. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que normalment fem és, si nosaltres volem esbrinar de qualque manera, començar a suposar si hi ha evidència, que després s'ha de demostrar, no?, a través de les nostres eines computacionals, però una primera possibilitat que hi hagi evidència d'interacció és fer una anàlisi, diguéssim, estructural d'aquestes estructures. No? Llavors, el que fèiem és analitzar geomètricament, diguéssim, què és el que té de vora aquesta vitamina B12, vale? Aquest compost que està en aquestes proteïnes, quins aminoàcids té de vora o quins altres compostos té de vora, quines distàncies tenen, quins angles d'interacció hi ha, és a dir, patrons geomètrics que mos poden ja començar a donar una evidència de que hi ha una interacció no covalent. No? I a partir d'aquí, nosaltres el que vàrem fer va ser seleccionar certes estructures i a partir d'aquí aplicar pues, tota una sèrie d'eines computacionals per poder demostrar que efectivament hi ha una interacció favorable, no, de natura no covalent, entre la vitamina B12 i aminoàcids o altres compostos que estaven allà en el centre actiu d'aquests enzims.
I ens deies al principi, ja per acabar, que això és una primera passa, un estudi, diguéssim, més generalista, que pot obrir portes a diferents altres estudis més concrets. Quines són les següents passes d'aquest grup de recerca després d'aquest estudi? No sé si veus potencial en col·laborar amb altres àrees, amb biòlegs o enginyers que puguin aprofitar també aquesta nova comprensió, o deixeu això aparcat i vos centreu en altres matèries d'estudi?
No, mira, de moment, bueno, el nostre següent pas, a més o manco, la tenim pensada. Clar, nosaltres col·laborem amb altres grups, sobretot són altres grups de recerca, que alguns són experimentals, però molts són computacionals, també. Llavors, ara la nostra, diguéssim, la passa més immediata que jo faria aquí és emplear aquesta informació, i hi ha un grup de Catalunya que nosaltres col·laborem, i llavors la idea seria aplicar les nostres dades a un, diguéssim, a un software que ells han creat, i aquest software el que fa és, de qualque manera, predir com les interaccions no covalents entre àtoms metàl·lics i proteïnes. Llavors, el que donaria això a peu és poder predir, de qualque manera, com el cobalt podria interaccionar a altres sistemes on no té per què haver una vitamina B12. Mm-hmm. Llavors, això seria com un pot ser continuació, no? Diguéssim, de la nostra treball més immediat. Ara, no tenim de moment pensat col·laborar, diguéssim, amb altres disciplines, de moment, però bueno, no tancar mai la porta a que això pugui sorgir en qualque moment.
Mm-hmm. Molt d'ànims amb aquestes noves passes en la recerca. Toni Bausà, del grup de sistemes supramoleculars i de nanocaptura supranano de la Universitat de les Illes Balears, que han descobert, han proposat aquest nou tipus d'interacció anomenada no covalent per al cobalt, que és l'element central de la vitamina B12. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui no parlam d'una persona, sinó d'un recurs, la Viquipèdia, que naixia dia 15 de gener de l'any 2001. Una enciclopèdia lliure, col·laborativa i oberta a tothom que vol. Un model que a priori semblava utòpic i destinat al fracàs perquè era sense ànim de lucre, sense publicitats, que no explota comercialment les dades dels que passen per les seves pàgines i que s'alimenta de l'aportació creativa de centenars de milers d'usuaris. De fet, es calcula que són més de 250.000 els que hi participen cada mes. Tot i que va passar per moments de crisi i fins i tot va estar a punt de desaparèixer per manca de recursos, precisament, en els seus inicis també va patir una crisi de credibilitat dels diferents articles, perquè no existia registre d'activitat i totes les col·laboracions es realitzaven de manera anònima. El model ha resultat un èxit. El 20 de setembre de 2004, Viquipèdia va arribar al miler d'articles en 105 idiomes diferents i actualment té més de 60 milions d'articles i existeix en més de 300 llengües. Com a curiositat, després de la Viquipèdia en anglès, les següents edicions varen ser l'alemanya i, atenció, la catalana. Les dues s'estrenaven en versió de proves el mes de març del mateix any i actualment compta amb més de 750.000 articles. Així posa en punt el codi beta d'avui. Joan Jiménez ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. But it's not a mystery.
capiria.